en direcció nord al nus de la Trinitat, circulació amb retencions, això és la ronda de dalt. I per la resta de carreteres de l'àrea metropolitana se circula amb normalitat.
Gràcies, Joan Miquel.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Sis minuts passen de les 5 de la tarda a la facultat. Continuem, volíem dir, el Connectats a la vostra xarxa, a l'emissora local de la xarxa, a la Facultat de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona o també a l'entitat del Vall de Gitanes de Castellà. Tant se val. Albert Cornet és una persona implicada i compromesa. Avui, a l'entrevista al personatge, coneixerem aquest catedràtic des de castellarenc, de fet, des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Molt bona tarda, Martí. Doncs avui parlem amb el castellarenc, catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física, Albert Cornet. Ha rebut una distinció a la qualitat docent per part del Consell de la Universitat de Barcelona. El tenim ja amb nosaltres. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants anys fa que ets professor?
De la Universitat de Barcelona ja fa uns 38 anys.
38 anys. Ara quants en tens, si es pot preguntar, i com ha estat tot aquest procés, tot aquest període de temps, si em pots fer un petit balanç?
Bé, ara en tinc 66, i diguem-ne, jo vaig acabar la carrera, vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona, i em van oferir la possibilitat d'anar a fer una tesi a França, a Toulouse. Llavors vaig estar acabada la carrera 5 anys a França fent una tesi d'etat, que em diuen allà. Uh-huh. I després vaig tornar aquí, vaig fer una tesi aquí i vaig presentar oposicions i vaig guanyar una plaça a la Universitat de Barcelona. Això va ser l'any 82.
Ho has sabut des de sempre que es vol dedicar a la docència?
Bueno, jo ja de sempre m'ha agradat tenir vocació, no? Perquè jo estudiava al Casal i compaginava els estudis. Després, quan vaig estar a la Universitat de Barcelona i feia classes de substitució, i el director del Casal, el Gregorio, que em va animar molt, i és un dels meus referents, igual que el meu germà, que em van engrescar per tirar endavant els estudis. Llavors ell, en aquells anys, no era com ara, les possibilitats de tindre estudis superiors per una família normal, amb els desplaçaments, matrícules, era molt costós. I llavors el director del Casal, el Gregorio, li va oferir als meus pares que jo estigués allà de substitució, i quan un professor de mates o de física, allò de les altres matèries, que llavors jo compaginava els estudis de llicenciat en física amb les classes que ja feia amb alumnes de batxiller del Casal. O sigui que ja des dels 15 o 16 anys ja estava donant classes amb gent, amb jovent quasi de la mateixa edat que jo.
Mm-hmm. 38 anys. Sempre ha estat motivat per continuar ensenyant?
Pues sí, perquè a mi, diguem-ne, no m'agrada la rutina, m'agrada sempre treballar per reptes, no? I això, independentment de la feina, no? Jo crec que si la gent està motivada treu molt més rendiment que si no s'hi fas les coses a desgana, no? I aleshores per mi el contacte amb el jovent precisament em dona això, trencar la rutina, perquè imagina't, des de les primeres classes que vaig anar l'any 82, que s'havia mort el Frankel, era tot el món de progressismes, el tipus de joventut que hi havia, amb tal com ha anat evolucionant generació a generació, els alumnes són completament diferents dels que em trobo ara cada dia a classe. Ens hem d'anar adaptant i això és el que m'agrada a mi.
M'interessa com ha evolucionat el jovent. Tu dius que generació rere generació has vist que ha anat canviant el jovent. Com era abans i com són ara?
Bueno, abans, diguem, potser la diferència... Jo discrepo de la gent que diu que ara no arriben a la universitat preparats. No arriben preparats amb el que estàvem preparats l'any 80. Però ara ja, i qualsevol alumne quan entra a la universitat té coneixements d'idiomes, té coneixements d'informàtica, i això abans era impensable. Per tant, estan preparats però d'una altra manera. Quan em reflejo que ha anat evolucionant, doncs, la tecnologia ha anat canviant, les relacions socials, i això fa que quan arribis a la universitat no sigui la preparació. O sigui, jo tinc companys de feina que diuen que això no en farem res d'aquests alumnes, que no tenen el nivell que teníem nosaltres, del que teníem nosaltres no, però hi ha altres coses que ens sobrepassen i ens donen mil voltes. Vull dir que per això dic que el canvi és en aquest sentit, no?
Això...
No, digues.
Això acadèmicament, però i la manera de ser, de relacionar-se amb el professorat, de relacionar-se també entre ells, els veus diferents?
Bueno, aquí diguem-ne, jo a la facultat de física és una mica singular, no?, respecte, perquè de sempre el que sí està clar és que els estudis i els centres podríem dir que imprimeixen un caràcter o una actitud, no? No és la mateix l'ambient que hi ha a la facultat de física que el que hi ha a la facultat d'econòmiques, per dir alguna cosa, o de psicologia. Però ni ara ni amb els meus temps d'estudiant, no? Aleshores, jo crec que la carrera que fas, el tipus d'ensenyament que has triat i que les influències que rens dels professors, això marca una mica el tarannà. Això des del punt de vista acadèmic, no? I perquè moltes vegades, no, en reunions així que són de diferents àmbits, surt la frase típica: va, ja t'ha sortit la teva versió d'economista, no? O la teva versió de psicòleg o de belles arts. Per què? Perquè estem en un... Jo per això amb el meu... Quan em van donar la placa i em vaig fer un 4 o 5 minuts de xerrada, jo parlo dels ecosistemes, no? Sí, els ecosistemes marquen molt l'aprenentatge i la formació de la gent. Després, a part de la formació acadèmica, hi ha la implicació social, no? Que també hi ha tendència a dir, el jovent d'avui en dia, que no s'implica, que estan més passotes. Jo també discrepo. Vull dir, jo allà a la facultat i aquí al poble hi ha entitats, l'altre hi hem trobat pel carrer amb dos o tres joves de 20 i escaig d'anys, preocupats ara, després de la pandèmia, com quedaran les institucions, les entitats culturals, les entitats artístiques. Vull dir que sempre hi ha jo diria que el promig és compromès, el que passa que sempre això passa com amb els estudiants, no? Et fixes més en aquells dos o tres que són esvolutadors de la classe que no amb els altres 80 que segueixen i pregunten i així. Vull dir que hi ha dos o tres elements que pensa, fan pensar que allò no va bé, quan no és realitat, perquè aquells els veiem i els detectem de seguida, però la gran majoria és gent implicada. Mm.
Que està content amb la placa? Suposo que orgullós és la paraula, no? Després de tants anys, de 38 anys en la docència a la Universitat de Barcelona, com se sent?
Sí, no? Molt orgullós i molt satisfet, i aquests dies, no?, que la gent pel carrer felicita, diu, bueno, diu això, diu, ja saps per què t'ho han donat, no?, diu, perquè és una manera de dir-te que ja és hora que et retiris, no? I dic, no, dic, esteu ben equivocats, és ben bé el contrari, dic, perquè una part del mèrit és un gran projecte que vaig iniciar degut a la pandèmia, que l'hem començat a posar en pràctica aquest curs i que ha de durar 3 anys. Jo sóc el líder i coordinador. Aleshores, mal aniria si m'acaben de concedir un projecte per tirar endavant en 3 anys si no haguessin una placa perquè em retiri. Dic que això no és congruent, no? No, jo crec que el Consell Social de la Universitat de Barcelona fa 5 anys que va creure necessari donar un petit estímul, reconeixement a gent que, com jo, s'ha dedicat molts anys a la docència i, doncs mira, que aquest any m'ha tocat a mi. Bueno, m'ha tocat a mi. M'han elegit a mi com a representant de la distinció de trajectòria docent particular, que és el nom de la UB.
Ens pot fer 5 cèntims d'aquest projecte que descriu que durarà 3 anys i que ara tot just li han atorgat?
Bé, aquest és un projecte que veguis el tarannà, el nom del projecte ja es diu Dit i Fet, perquè a mi el que em coneix sap que crec que amb els fets i no amb les paraules, i degut a la pandèmia que no es podien fer pràctiques vaig estar rumiant a veure com podíem, que sempre la meva preocupació és l'aprenentatge dels estudiants, no? Com podíem combinar, quin tipus d'altres activitats podíem fer, perquè són estudiants d'enginyeria i les pràctiques són indispensables, no? I aleshores, també gràcies a l'evolució de tecnologia, allò que deia abans, ara han sortit unes plaques que simulen molt bé el comportament d'instruments que abans només teníem als laboratoris. Aleshores, vaig presentar els projectes al meu company del departament, a tots els coordinadors d'assignatura, i els va semblar que era una idea excel·lent, perquè també s'ha de dir que jo puc liderar, o qualsevol persona pot liderar coordinar un projecte, però després has de tenir la confiança i l'estímul dels companys que ho implementaran, no? Perquè jo no puc donar classes a tots els laboratoris. Aleshores vam començar a seleccionar productes. Vam estar molt de sort, perquè ara tothom parla, no?, del problema que hi ha amb els semiconductors, de la manca d'abastament. Vull dir que si no ho haguéssim fet, això ho vaig iniciar el maig del 2020 i vam aconseguir plaques amb xips de semiconductors que simulen aquestes característiques, i el desembre del 2020 ja les teníem aquí. Si ho haguéssim tingut que implementar ara, el projecte segurament, primer pel retard i segon pel preu, perquè en el nostre camp el mateix que li passa a la CET, no?, que ha tingut que pagar la producció i els preus s'han multiplicat per 3 en un any. Aleshores, amb aquestes plaques vaig presentar-ho als companys, i ara els estudiants, quan es matriculen, ara al setembre, tots reben de manera gratuïta aquesta placa, en la qual combinen mesures que fan uns companys al laboratori amb el tractament de les mesures que ells poden fer des de casa o allà on vols. I d'aquesta manera també puntuem i valorem la creativitat, perquè ja no és allò de que vaig a una pràctica, faig una mesura i me'n vaig a casa, sinó que bueno, tu tens unes dades i tu, depenent de lo espavilat que siguis, de lo creatiu, em pots treure més rendiment o menys rendiment, que és el que interessa, no? Llavors, tota aquesta metodologia per canviar la presencialitat de les pràctiques combinant activitats presencials amb, gràcies a que hi ha l'avenç aquest de tecnologia electrònica, amb material que pots fer servir des de qualsevol altre lloc, posar possibilitat aquest canvi de metodologia que ja estem implementant aquest curs i que en els 3 anys, o sigui, perquè comencem amb els de segon, però, i després ja tercer i quart, o sigui, amb els 3 anys, la promoció que surti estaran ja tots formats en el tractament de dades, en telemàtica, i això s'aplica a instrumentació electrònica en general, pel camp de la medicina, pel camp de l'automòbil, pel camp de la robòtica, en qualsevol branca, tindran una formació molt més de qualitat i adaptada al segle XXI. Mm-hmm. No sé si m'he explicat.
Sí, i tant, i tant, i tant. Albert, m'han comentat que a la cerimònia de lliurament del guardó vostè va voler, sobretot, fer èmfasi al suport que ha rebut de la seva família, que va fer un agraïment a la seva dona i a les seves filles.
Sí, sí, bueno, lo que deia, no? Vull dir, jo crec que nosaltres en l'entorn social formem part de diferents ecosistemes, els ecosistemes professionals, el social, i llavors l'entorn més proper, que jo n'anomeno l'ecosistema familiar. Si l'ecosistema familiar troba recolzament i a vegades amb sacrificis, no? Perquè algun cap de setmana tens que acabar un projecte i es toca acabar el projecte, doncs això et satisfà, no? I a més, després també les meves filles, no sé si mirant-me a mi o han seguit la vocació i també són mestres i els agrada molt l'ensenyança, doncs tot això fa que una és tutora, l'altra coordinadora, doncs hi ha, un ambient que afavoreix la meva tasca.
Mm-hmm. L'ecosistema familiar, en el teu cas, la família Cornet Lladós, no només es pot trobar en el món de la docència, sinó també en el Ball de Gitanes de Castellà. És una passió que comparteix amb la seva dona, la Rosa.
Sí, 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 vull dir, per sort, aquí, bueno, i també en aquest cas també hi va haver la influència de les meves filles, perquè jo acompanyava a la meva filla gran quan ella tenia 5 anys a ballar gitanes. Va faltar una parella i em van dir ara sí, ens volíem apuntar. Llavors, gràcies a que vam apuntar la meva filla, ja et dic que una tenia 5 anys i l'altra 3, a Valles Gitanes, nosaltres en vam engrescar i vam veure que allò ens satisfia plenament, que bueno, teníem coneixences, valors, i ens vam apuntar de ballar. I les meves filles van continuar ballant fins als 25 anys. O sigui que també en l'entorn familiar, la Rosa i jo, perquè a més ho hem liderat durant molts anys, però també també és una passió que aquí la família ens ha encantat.
Mm-hmm. Deu ser una persona que t'impliques moltíssim, que et compromets, perquè vas entrar com aquell qui diu una mica de carambola per les teves filles, tal com ens explicaves al Ball de Gitanes, i en vas acabar sent president durant molts anys. Ara precisament t'ha agafat el relleu la Rosa.
Pues sí, 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 vull dir, a mi és el mateix que la feina, no? Jo dic que un resum de tota la meva trajectòria vital potser és el nom d'aquest projecte, que segurament ja serà l'últim que faci, no? Perquè tindré 69 anys quan s'acabi, que és dit i fet. A mi si em planteja algun repte i el veig que sóc capaç d'assumir-ho, que tinc temps i que puc gestionar el temps bé, m'implico i el faig. O sigui, no és allò de dir, ah, bueno, doncs pues mirem, quedarem... No, amb això jo no hi crec, no? Aleshores, qualsevol ocasió que hi ha hagut, la gent sap que si el projecte... Si venen a parlar amb mi, per qualsevol activitat social en relació amb el poble, i jo tinc temps, està clar, i conec el que faig, m'implico al 100%. Vull dir, sí, això és així.
Ets una persona optimista? Vostè que sempre està en contacte amb el jovent, que no deixa de ser el futur?
Pues sí, molt optimista, però ja dic, malgrat aquesta opinió, no, del jovent, pues jo, mira, aquest dematí mateix ha vingut una noia que acaba d'entrar, està a segon de carrera de físiques, amb 19 anys, i ja venia perquè volia col·laborar en projectes d'investigació i veure que ella veia que es podien fer coses, i li he hagut de parar una mica els peus. Podem dir, jo, la meva recomanació amb tots els estudiants i a totes les facetes també, perquè jo intento extrapolar, no? Vull dir, soc, diguem-ne, bastant som bastant polièdic, però amb una orientació bàsica és tu has de fer el que més t'agradi en el moment que ho estàs vivint. I aquesta noia li he dit, tens 19 anys, estàs a segon, jo li he presentat el que fèiem, entusiasmada, dic, clar, tu has d'anar a esperar, prova segona, prova tercer, i a l'últim any de carrera parles, a part de tornar a parlar amb mi, parles amb altres professors de la universitat, del departament, i no vagis a fer res per compromís. O sigui, les coses per compromís són les que no funcionen. O sigui, les coses funcionen, i llavors, com que veig amb els meus alumnes i aquí a casa, no?, i parlant amb la gent, que hi ha gent implicada, doncs això em fa ser optimista.
Mm-hmm. Ara, últimament, s'ha obert molt debat a les universitats sobre l'ús del català i l'ús del castellà. Vostè fa 38 anys que és docent a la UB. S'hi ha trobat amb algun problema?
Bueno, hi ha a vegades gent que intenta buscar problemes, però vull dir, jo ho tinc claríssim, no? Jo vaig anar a França fa 5 anys i ningú em va preguntar, ni cap professor em va dir si en tenia o no. Jo el que faig amb casos, fins i tot, ara hi ha una professora que s'ha incorporat al departament italiana, i un que ve d'Anglaterra, jo el rebo i ja el primer bon dia és en català. O sigui, jo la primera vegada que em dirigeixo a qualsevol persona és en català. I perquè jo crec que aquest és la clau del problema actual. En el moment que tu fas un contacte amb una persona, la llengua del primer contacte és la que et marcarà totes les relacions lingüístiques. Jo estic fart d'estar en reunions que parla tothom en català i en el moment que algú introdueix el castellà, llavors la gent canvia el castellà. Per què? Estàvem parlant tots en català. Llavors jo quan venen alumnes, em diuen, oi, és que jo vinc d'Anglaterra o de Sevilla o així, dic, oi, dic, jo per un bé teu, jo continuaré fent les classes en català. Perquè el coneixement d'idiomes és fonamental. O sigui, jo no només formem físics, amb el meu parer, sinó formem persones per la societat, d'acord? Aleshores, el coneixement de les llengües és un valor afegit que hi ha desgraciats, i allí en una plaça de toros n'hi havia uns quants, que es volen carregar. Això és la bestiesa més gran que es pot fer. Per tant, jo els dic, mireu, jo ho faré en català. Si tu no ho entens, em vens a veure al despatx, jo et passaré bibliografia, tens llibres, qualsevol cosa que no entenguis, jo te la faré, però per respecte als altres companys, si hi ha 50 classes, jo faré en català. I al cap d'un mes ja venen i parlen amb mi, altres professors no, però amb mi, parlen amb aquesta professora que ara tenim al departament, a mi m'escriu els e-mails, parla en català. I... ara, el que deia, està en una reunió i com que veu el tarannà, doncs llavors ella, quan intervé, intervé en castellà. Crec que aquest és l'error que hem de fer. Si no, en una reunió hem de mantenir el català. Amb el primer contacte, jo quan agafo el telèfon i estic a Barcelona i em poden trucar de Xina o no, doncs i dic, sí, digui. I a l'altre et contesta. Si no, sí que la... malament. Però en el meu cas no he tingut mai cap problema, perquè la gent ho ha entès. I és un respecte cap a ells. Ho entens? Sí, no és allò de per educació canviem el castellà. Educació de què? L'educació no és pas canviar el castellà. Sí, respecte a la persona perquè ha d'aprendre. I si no nosaltres no li donem els mitjans per aprendre, al revés, l'estem mal educant. Sí, que no és un problema d'educació, sinó quan ens dirigem a algú que coneix l'idioma en castellà, estem mal educant aquella persona.
Albert, hem parlat una mica dels anys a la docència, també de la seva afició al Ball de Plaça, que parla relacionada amb música, i precisament per això li volia preguntar jo, té alguna cançó preferida que la posarem per acabar aquesta entrevista?
Bueno, a mi m'agrada molt els catalans, el Lluís Llach, l'Estaca, la visió més moderna, Ferango, Superacaba, els Pets, però com que em va marcar la meva època d'estudiant i m'ha anat acompanyant, seria el Down on the Corner, el Creedence Clearwater Revival.
Doncs ara l'escoltarem. Moltíssimes gràcies pel seu temps i seguim en contacte, Albert.
Gràcies, Daniel. Adéu.
Adéu, adéu, adéu. Molt bona tarda. I molt bona tarda, Martí.
De 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Cinc minuts una mica més i arribarem a 6:15 de la tarda. Avui a la secció d'empresa seguim connectats a la vostra ràdio local. Avui a la secció d'empresa, com deia, volem parlar d'emprenedoria, ja que durant aquests dies està obert el període de presentació de sol·licitud per l'edició d'enguany dels Premis El Prat Emprèn, Marta Mayordomo, una cita que vol premiar les millors iniciatives emprenedores del Prat, de la ciutat del Prat, durant el 2021. Per saber-ne més, marxem ara cap al Prat i saludem a la Isa González, Hola, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Isa.
Bona tarda. Des del 15 de setembre fins al 18 d'octubre està obert el període de presentació de sol·licituds per l'edició d'enguany dels Premis El Prat Emprèn Marta Mayordomo, uns guardons que a partir d'ara adopten el nom de l'extinenta d'alcalde de Desenvolupament Econòmic que va morir sobtadament a finals del 2020. Per conèixer tots els detalls sobre aquesta cita, ja ens acompanya el tècnic d'activitat econòmica de l'Ajuntament del Prat, David Mesa. Bona tarda. En què consisteixen aquests guardons?
Bé, doncs són uns premis que bàsicament estan pensant per fomentar l'esperit emprenedor i recolzar totes aquelles persones que han muntat un negoci, sobretot en el primer any de vida, que és el més difícil, et trobes més sol, més sí, que mai. Llavors és una mena de reconeixement i d'acompanyament per fomentar aquest esperit, per demostrar que estem continuament acompanyant-los i també per fomentar algun tipus de el tipus de l'economia cooperativa. Uh-huh. També que fem una línia orientada també al tema d'economia social.
Suposo que us trobeu, perquè vosaltres sou la primera acollida de moltes d'aquestes iniciatives empresarials, precisament us trobeu amb aquests dubtes, amb aquest no saber ben bé si tirar endavant o no, i precisament en uns anys tan complicats, no?, com aquests anys de la pandèmia, que no sé si ha canviat fins i tot la tipologia dels negocis que trobarem en aquestes iniciatives, si heu vist que menys gent ha tirat endavant iniciatives pròpies...
Bé, sí que és cert que potser la demanda ha menguat, no hi ha tanta demanda de persones que demanen informació per muntar una empresa, però sí que és cert que qui ve ho acaba muntant, ho té molt clar. Uh-huh. O sigui, hi ha aquest número de persones que continuen venint i es van creant empreses. Llavors, en aquesta edició, que malauradament no vam poder fer la del 2020, sí, perquè estàvem confinats, bàsicament, i ara podem recopilar i agafar i fer premia també als que el 2020 van crear una empresa i el 2021 també. O sigui, agafem, és un caràcter bianual.
Uh-huh. De les persones que van crear una empresa el 2020, déu-n'hi-do, perquè clar, va estar un any, sí, va ser un any complicadíssim. Suposo que clar, algunes iniciatives sí que van poder continuar i tirar endavant, però amb moltes dificultats i amb un any que no sé si va ser fins i tot molt, molt irreal, no?, a nivell general econòmic.
És irreal, però també s'ha de destacar que el caràcter emprenedor, una persona emprenedora, sempre està...
No l'atura ningú, no?
Per sobre de tot. Llavors, sempre veuen oportunitats i es llancen. El que sí que recomanem és que si teniu aquest neguit, mm-hmm, compteu amb nosaltres per seguir aquest assessorament i aquest acompanyament. Mm-hmm.
Vinga, doncs anem amb les categories tant del 2020 com d'aquest 2021, d'aquests premis bianuals.
Pues mira, bàsicament seran 18.000 euros que repartiran en 6 candidatures. Uh-huh. Llavors serà la candidatura de millor iniciativa empresarial 2020 i 2021, dotades cadascuna amb 3.000 euros. La següent, que és la millor projecte empresarial en matèria de comerç i turisme, també dotades en 2020 i 2021 amb 3.000 euros. I la següent és la relacionada amb l'economia social i cooperativa, també 2020 i 2021, dotades amb 3.000 euros.
Uh-huh. Què és el que hem de complir per poder-nos presentar com a millor iniciativa empresarial?
Doncs han de complir tenir un pla d'empresa que sigui assessorat per l'àrea de desenvolupament econòmic, per nosaltres, i bé, l'empresa muntada al Prat o la intenció de crear-la.
Uh-huh. Per tant, poden ser també iniciatives que estiguin a punt de crear-se?
Sí, exactament. Si teniu alguna iniciativa, l'estiu donant voltes en crear una empresa i podeu fer el pla d'empresa ara, doncs és una eina que us ajudarà, perquè a part del reconeixement que fem, també és una eina de difusió. Donem a conèixer les noves empreses a tot el municipi.
Clar, suposo que més o menys vosaltres ja sabeu, no, quines són les iniciatives que han passat per aquest servei d'assessorament. No sé si fins i tot els hi ajudeu una mica, els hi animeu personalment a presentar-s'hi a les iniciatives, perquè sí, clar, sí. Són iniciatives que ja han passat per aquest servei.
De fet, actualment estem en fase de trucades i mailing a tots els que han passat per allà perseguint-los perquè facin el tràmit, perquè lògicament els tràmits s'han de fer tots amb la seu electrònica i s'ha d'explicar una mica. No obstant, a l'oficina d'atenció a l'empresa tenim ordinadors on podem ajudar-los presencialment, acompanyar-los a fer el tràmit.
Quins són els terminis que tenim de presentació?
Doncs això va començar, el període d'inscripcions o de sol·licituds va començar el 16 de setembre i tenim fins al 18 d'octubre per fer la sol·licitud.
Per tant, encara hi ha una mica de marge, però no ens podem adormir, sí. Tampoc.
M'agradaria una cosa, es poden presentar tots aquells plans d'empresa que es van fer des del 16 d'octubre de 2019 fins al 15 d'octubre d'aquest any. Per tant, encara esteu a temps de participar i us animem a que ens truqueu i contacteu amb nosaltres per continuar endavant.
Es farà aquesta presentació, després s'ha d'escollir quines són de totes les propostes les millors iniciatives. Sí. Això com funciona? Qui forma part del jurat?
Pues mira, tenim un jurat format per... Bueno, per el president d'aquest jurat és el tinent d'alcalde, el Juan Carlos Moreno. Després tenim la cap de secció d'activitat econòmica, Agustina Rodríguez, i a partir d'aquí tenim un representant de, bueno, representants de diferents entitats, des del SECOT, el Prat Empresarial, el Prat Gran Comerç, ACIP, la Federació de Cooperatives de Treball, i per últim
estem buscant aquí quins són els membres, perquè això és important també, sempre que ens presentem algun concurs.
Comissions Obreres Baix Obregat, UGT Baix Obregat, o sigui, tenim un còmput de jurat bastant extens, AGT també es troba ficada, llavors aquí tenim una sèrie d'opinions on valorem bàsicament a totes les candidatures, la formació i experiència del personal que integra de l'equip promotor, la viabilitat tècnica i econòmica, valorem també la capacitat de creixement, la generació de llocs de treball, la diferenciació de la competència, especialment en el tema del comerç, i en el cas d'economia social, quin és el projecte en si d'economia social que incorpora. Això es porta a valoracions, fa una sèrie de votacions, i d'aquí surten els guanyadors.
Quan se sabrà?
Doncs estem pensant, perquè diguem-ne el tema d'acabar i fer l'acte, estem pensant entre potser gener o febrer, encara estem dissenyant també el tipus d'acte com serà, tenim la intenció de fer-ho presencial, però depenem del tema sanitari, com estigui, i bueno, o sigui, en aquests terminis estem.
Clar, tant de bo es pugui recuperar, no, aquell format d'entrega de reconeixements en un espai com el Cèntric Espai Cultural, tothom pugui veure també la resta d'iniciatives i ho puguin conèixer, que és molt menys fred, no, que el format online. Però
sobretot,
bueno, veurem com està la situació.
Els participants és molt millor, no? Clar, aquella presencialitat i aplaudiments.
Sí, sí, és un reconeixement conjunt, no? Sí. Que al final també es crea un ambient diferent. Ara valorem molt tot allò que veiem amb normalitat, no? El poder fer aquests actes presencials. La dotació econòmica va lligada a alguna despesa concreta o és una dotació econòmica pel que l'empresa necessiti?
No, va lligada al tema de guanyar, bàsicament.
Per tant, no és per una despesa
justificada. No.
Doncs més important que mai, com dèiem, en aquest context actual de crisi. David, aprofitem per recordar una miqueta què és el que feu des d'aquest servei d'assessorament a les empreses, en quin moment ens trobem també a nivell econòmic, com veieu la situació actual des del Centre de Promoció Econòmica?
Doncs bé, nosaltres ens dediquem a informar, formar i assessorar a qualsevol persona que tingui una inquietud en crear una activitat econòmica. A banda d'això, també un cop creada, doncs, també fem un servei de consolidació, o sigui que realment oferim un servei de tutorització individualitzat i acompanyem en totes les fases, des de la idea, la diagnosi, la creació i després l'acompanyament en la consolidació. Llavors, a través de, no només del tema de creació d'empresa, hi ha diversos projectes de mentoratge per temes específics de dubtes que tingui l'empresa, ja poden ser fiscals o temes d'economia circular, o tenim una oferta molt variada on podem prestar un servei que realment a l'empresa del Prat doncs la doti de recursos.
Quina tipologia d'empresa s'està creant ara mateix?
Bé, actualment el que sí que s'estan fent moltes empreses de serveis, això sí. Sí. També n'hi ha molt de traspàs actualment, gent que jubila i estem veient molt al servei, i bé, i molt d'assessorament online, formació online.
Això encara tira, no?
Sí. Bueno, encara, ara amb més força.
Continua, no? David, si volem demanar també cita amb vosaltres, com ho podem fer? Perquè suposo que necessiteu cita prèvia, no?
Sí, tenim el servei de cita prèvia, però bàsicament també podeu trucar-nos o enviar-nos un correu. El telèfon és el 93 478 68 78 i el correu bàsic és el pratempren@elprat.cat.
Perfecte. Doncs aquests premis del Prat Emprèn Marta Mayordomo 2020-2021, que volen reforçar també les millors iniciatives empresarials i que, com sempre, us expliquem aquí al Planeta Prat. Quan se sàpiguen els guanyadors i les guanyadores, els convidarem aquí en una taula rodona per conèixer doncs aquestes millors iniciatives. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Vuit minuts, una mica més, i arribaran les 6 de la tarda. L'hivern del 2009, els germans Cabanes, l'Ignasi a la guitarra, l'ukelele, l'acordió i les veus, i el Martí, amb l'ukelele, guitarra i veu principal, van iniciar aquest projecte de música pop-folk anomenat Sense Sal, format per 8 músics terrassencs actualment i de l'entorn d'aquesta ciutat. Al grup es va unir el bateria Albert Bach, la teclista Cristina Martínez, el baixista Salvador Canyadell, el trompetista Pep Tormos, la violinista Anna Moya com a violinista i Alicia Rey, guitarrista i cantant. El seu primer treball enregistrat va ser Tramaran Anna Mart, un treball de l'any 2011, ara ja fa 10 anys, i que té dues cançons. Una, la que estem escoltant ara mateix de fons, i ara escoltarem Autobús 121, i l'altre tema, que també l'escoltarem després, Dues estacions, Sense Sal.
Passàvem els dies fent coses i jugant a jocs que aquí estan prohibits. Quan jo et mirava les cartes, ho deies i feies com qui no m'ha vist. Parlava anglès macarroni i dèiem del que havíem dit. Sabíem que el temps s'acabava i que mai més podríem tornar a estar junts. Sabíem que al cap de 4 hores els dos tornaríem al nostre país. Recordo la teva última cara darrere d'aquell vidre. Quan vas marxar, quan tu vas marxar amb l'autobús 121, com vas tornar, quan tu vas tornar, per allà on no hi has
Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
no?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. Arrenca l'última de les tres franges horàries de vaga a Renfe, que serà fins les 10 de la nit. Durant tot el matí han circulat amb certa regularitat, però amb retards pel que fa als trens amb connexió amb Barcelona i Sant Celoni, o sigui, en direcció nord, mentre que els convois en direcció sud s'han suprimit totes les connexions amb Castelldefels i les de l'aeroport i Vilanova han anat fora d'horari. Fins les 6 sí que han circulat els trens direcció Castelldefels. Tot plegat ha estat després de l'incompliment dels serveis mínims durant la primera de les tres franges aturades previstes per avui. Segons Renfe, entre les 5 i les 9 del matí s'han hagut de suspendre 95 trens i un 40% dels maquinistes no s'han presentat a la feina, fet que ha provocat que només circulessin el 53% dels serveis mínims previstos. Aquesta és la tercera jornada d'aturades convocades pel sindicat de